TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. El govern preveu que l'economia balear segueixi creixent a bon ritme. Un 2,2% calcula una vegada revisades les dades de maig. Per fer-nos una idea, és el doble que el creixement mitjà a la Unió Europea. La construcció hi té molt a veure. També el turisme, que en determinats sectors genera una dependència profitosa, però al mateix temps perillosa. És el cas del comerç. La facturació a les petites i mitjanes tendes en els mesos de més turisme és a les Illes un 28% superior a la que es dona de mitjana la resta de l'Estat, però, per contra, es redueix un 40% als mesos d'hivern respecte de la temporada alta. La patronal que els representa recorda que la bona caixa de l'estiu a vegades no basta per passar l'hivern i que fins i tot, en alguns casos, surt més a compte tancar fins a la següent temporada. L'economia avui ens deixa dades ben interessants, que tot d'una analitzarem i posarem en context, però ara repassam altres titulars. Presó provisional sense fiança per als quatre lladres acusats de diversos robatoris a diferents pobles de Mallorca. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Actuaven sobretot a Campos i Santa Eugeni. El seu modus operandi era actuar a plena llum del dia, forçar portes i finestres i endur-se joies i dobles en efectiu.
Cinquè dia de vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma.
El comitè d'empresa denuncia intents de sabotatge de la vaga i critica que fins dimarts l'empresa no se seguia negociant bé.
Mallorca recupera avui els exàmens per obtenir l'habilitació de guia turístic.
No es feien des del 2006. 17 aspirants s'han presentat a les proves d'avui organitzades pel Consell i l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
Les noves instal·lacions de l'escorxador municipal de Ciutadella entraran en funcionament les pròximes setmanes després d'una important inversió en reformes.
L'Ajuntament destaca que ara compleixen totes les exigències sanitàries i ambientals. La instal·lació assumirà el 90% dels sacrificis de l'illa.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Mentre el Mallorca ja treballa de cara a la pròxima temporada, Emilio Ensue, futbolista del conjunt vermell, recorda que ni molt manco serà fàcil el trajecte del seu ex-equip per una categoria tan dura i exigent com és la segona divisió. Ensopegada important de l'Illes Balears pel Mafutsal, després de caure a casa per 1-2 davant el Queso Hidalgo Manzanares al primer partit de quarts pel títol. I en bàsquet, la Sant Antoni cercarà avui hora baixa el miracle d'aixecar-se de 9 punts en compte que té del partit d'anada jugat a Sevilla davant Caja 87 per a la fi assolir l'accés a Primera Federació.
Anem amb la previsió del temps. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Encetam aquest segon cap de setmana marcat per l'estabilitat anticiclònica. Una jornada més continuant amb l'influència de la dorsal anticiclònica que es traduirà avui novament amb aquest domini del sol, això sí, acompanyat d'algunes pinzellades de núvol prims que es preveuen sobretot cap a darreres hores del capvespre. Avui les màximes quedaran en valors per damunt del 30. Novament sí que es veu que notarem una lleugera refrescada de cap a l'illa de Menorca i al nord de Menorca, on quedarà per davall dels 30, però novament les màximes quedaran a punts de l'interior de Mallorca i de cap al nord de les Pitiuses entre els 32 i els 34 graus. De fet, hores d'ara, diversos termòmetres ja superen aquests 30. En conjunt, amb un vent que continuarà bufant de fluix cap a moderat amb un domini de component sud i una situació marítima marcada pels redols de marejol. En definitiva, sumam un nou cap de setmana marcat per aquesta estabilitat anticiclònica.
Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic, començam.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
La facturació en els comerços de les Balears es redueix aproximadament un 44% als mesos d'hivern respecte de la temporada alta. Una dada de l'Institut Nacional d'Estadística que quantifica la gran dependència del turisme també per als petits comerços.
Balears lidera la caiguda en facturació durant els mesos d'hivern, però, per contra, també es lidera en activitat comercial durant els mesos més turístics. Concretament, els comerços de les Illes tenen un 28% més de facturació en temporada alta que la resta d'Espanya.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, adverteix del perill de dependre tant del turisme. Tot i l'increment de vendes durant l'estiu, a vegades no és suficient per compensar la caiguda d'activitat durant la temporada baixa.
Una part gran d'aquesta facturació o d'aquests beneficis són per poder suportar la temporada baixa. I si aquesta entrada de dobbers que poden tindre la temporada alta per un problema com va ser el Covid, i esperem que no torni a passar una altra desgràcia, evidentment perjudica moltíssim.
A partir de l'octubre, els comerciants noten de forma abrupta la davallada de vendes i a alguns els surt més a compte tancar fins a la següent temporada. Per als residents, això suposa també manca oferta.
Perquè no ens agrada que tanquin. Ens agradaria que estigués tot obert tot l'any, no? Però no poden aguantar. Diuen que ens surt més a compte tancar, posar tothom de vacances i després pues, tornar a obrir la botiga. Llavors sí, ens preocupa molt.
El mes de febrer és el més fluix i mirant les darreres dades de l'INE, la facturació és un 10% inferior a la que es fa de mitjana a l'Estat.
La solució passa per seguir treballant en el foment del producte de proximitat i en la desestacionalització. En aquest sentit, diu Domingo, els avenços són evidents i posa com a exemple l'auge cicloturístic.
Garantir la supervivència dels comerços és imprescindible per salvar el teixit empresarial de les illes. També ho és fomentar l'emprenedoria. Balears és una de les comunitats, de fet, que ofereix la quota zero a l'hora de començar un negoci. La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia tindrà oberta fins al 10 de juny la convocatòria per sol·licitar l'ajuda que cobreix de manera total i parcial la quota d'autònom durant els primers 3 anys d'activitat. Magdalena Comas és la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears en declaracions a la Gran Vida.
No tenir que pagar la quota de seguretat social durant els primers 12 mesos i després el segon any també... continua sent 100% sempre que no tinguis rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any se subvenció el 50%.
I seguim parlant en clau econòmica. El govern ha revisat les dades a final de maig i estima que l'economia de les Balears continuarà creixent estirada, sobretot per la construcció i, lògicament, pel sector serveis lligat al turisme. I destaca que això passa en el context de tensió internacional i que, a més, els números illencs doblen en percentatge els de la resta d'Europa en conjunt. Això és el 2,2% balear enfront de l'1,1% europeu.
La simplificació administrativa per la concessió de llicències d'obra i la regularització en rústic han continuat impulsant el creixement de l'obra nova, sobretot a partir de març a les Pitiusses, amb un creixement del 150% respecte al 2025. I a Menorca, del 240%. Pel que fa als turistes, ressalta l'executiu que han gastat més en els tres primers de l'any, fins a 1.034 euros per cap si repartim la despesa total entre el número de visitants. En aquest cas, el manteniment, parlàvem encara de temporada baixa, i fins i tot creixement dels turistes estrangers va compensar la caiguda de l'espanyol, que si han vengut ho han fet manco dies. Si mirant per illes, el turisme internacional va pujar el 40% a les Pitiusses i va caure el 30% a Menorca.
També en el primer trimestre, explica l'administració autonòmica, el sector serveis va créixer en facturació, tot i que lleugerament manco a les illes que a la resta d'Espanya. I això va ser possible gràcies, sobretot, a les activitats professionals, ja sigui d'assessoria laboral o fontaneria, per posar un exemple, i també per la crescuda del transport, però no pel comerç ni l'hostatgeria, que es varen mantenir sense caure ni pujar.
Quant a la producció industrial, s'ha enfonsat la de béns de consum, que recordem engloben des d'aliments a productes com els detergents o també electrodomèstics, vehicles o mobles.
I la temporada ja ha començat i es nota. És el primer cap de setmana, per exemple, en gandules i parasols a diferents platges de Formentera. Això sí, un mes després del que estava previst, els concessionaris han pogut finalment començar a oferir el servei després que s'hagin replantejat alguns dels lots autoritzats. Regina Mallans.
Turistes i residents ja poden llogar gandules i parasols a diferents platges de Formentera. És el primer cap de setmana en el qual s'ofereix el servei i això ha estat possible després que s'hagi fet el pagament del cànon i el replanteig de part dels 20 lots autoritzats. Molts turistes ho agraeixen.
Me han comentado que hoy era el primer día, por eso. Sí, no, sí que es necesario, sí, porque, a ver, también, pues, si vienes aquí, pues, tampoco tienes, pues, ni las sillas, ni la sombrilla.
Para vacaciones es mejor.
Estava previst que aquest servei iniciés dia 1 de maig, però finalment ho fa un mes després i amb un 30% menys de gandules i parasols perquè 16 lots van ser denegats per costes del govern balear. N'hi ha que ni ho han notat perquè s'estimen més portar els estris de casa.
Venimos en ferri, las traemos en el propio coche. casa está perfecta por la playa, no gasto dinero.
La resta de lots autoritzats s'aniran muntant durant els pròxims dies i pel que fa als que no han aconseguit l'autorització, el Consell de Formentera la setmana que ve presentarà un recurs a la resolució de costes per intentar que també puguin operar aquest estiu.
I mentre el sector dels rentacars demanen al Consell d'Eivissa que informi de forma definitiva de les quotes de cotxes que podran circular per l'illa a partir de dilluns, quan entra en vigor la regulació de l'Eivissa circular, a Formentera en fan balanç. El Consell assegura que supera les 20.500 autoritzacions aprovades per aquesta temporada.
Altres 1.395 han estat denegades i 540 es troben pendent de resolució. Pel que fa al resident d'Eivissa, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions, que corresponen a 885 turismes i 269 motocicletes. En relació als treballadors que s'han de desplaçar a l'illa, ja s'han concedit 552 autoritzacions. El sistema de control continua obert i les persones interessades poden tramitar els permisos a través del portal formentera.eco.
I una de les autoritzacions denegades ha estat la d'Anna Catalina Joan, de 82 anys. Viu a Eivissa amb la seva filla, però fa més de 50 que té casa a Formentera. Fins ara, el seu gendre l'acompanyava amb el seu cotxe a casa seva a Formentera, però enguany els hi han negat la sol·licitud. Ens ho conti Bonaranyo.
Tot i tenir casa a Formentera des de fa més de 50 anys, li han negat la sol·licitud per mort de la limitació de vehicles, quan fins ara l'havien autoritzat cada estiu. I ara Catalina no pot anar a casa seva. L'escoltam.
Bueno, jo tinc casa allí a les Verdetes, a la Serra, a l'Iden, i diuen que no hi podem anar, que no m'he de comprar un cotxe o treure més carnet, o... Tinc 82 anys.
El seu gendre, resident a Eivissa, portava a Catalina, que no condueix, amb cotxe a Formentera cada 15 dies, però enguany, de moment, no podran, perquè el titular de la casa ha de ser també el titular del vehicle. Mari Carmen Escandell és la seva filla.
I enguany tenim problemes per poder anar el dia que ella vulgui a casa seva, que no ens autoritzen el permís del vehicle per molt que la casa està a nom d'ella i el permís del vehicle està a nom del meu home.
La petició de Mari Carmen és clara.
Que ens autoritzin un vehicle per l'estiu perquè aquesta senyora amb 82 anys pugui anar a casa seva el dia que vulgui anar-hi, que crec que té dret.
Des del Consell diuen que el permís es dona al titular del vehicle i que podrien demanar permís com a residents a Eivissa o Balears, que està bonificat.
Claro, és que si estàs copoble, què feim aquell dia? Ja no podem anar-hi. Entonces, hi anem el dia que ells vulguen. No, hi anem el dia que nosaltres necessitem anar-hi, que anem a casa a una segona vivenda i que paguem els impostos cada any com toca.
Una situació excepcional que resoldria canviant la titularitat del cotxe del seu gendre, el d'Anna Catalina, que no condueix.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 12 minuts, canviant de tema. A primera hora del dia d'avui s'ha interceptat a Cabrera per estar irregular en territori espanyol un grup de 31 persones que havien arribat poc abans per via marítima. Et sumen a les 91 que arribaren ahir també fora dels controls fronterers a les illes, la major part de Formentera, alguns localitzats ja a terra i altres encara a la mà. Cala Olivera a Santa Eulàlia i Caló d'Espou, de Cala d'O a Santanyí, també foren punts de localització.
A partir d'ara se'ls obrirà un expedient d'expulsió per infracció de la llei d'estrangeria, però l'efectivitat d'aquesta mesura dependrà de l'existència de conveni amb el país d'origen. També podran recórrer al dret d'asil si es donen les circumstàncies. Creu Roja Espanyola els haurà donat la primera atenció en arribar a port. Fins a dia d'avui són 1.850 les persones no vingudes en embarcacions que han entrat irregularment a Espanya i la Unió Europea per les illes.
Presó provisional sense fiança per als quatre lladres acusats de diversos robatoris a diferents pobles de Mallorca. Els agents els varen detenir dijous, quan els interceptaren prop de Manacor, després d'enxampar-los quan tornaven d'un robatori a un domicili a Sant Joan.
Segons la Benemèrita, el seu modus operandi era actuar a plena llum del dia, forçar portes i finestres i endur-se joies i doblers en efectiu. Els robatoris varen ser especialment nombrosos a pobles com Campos i Santa Eugènia.
I petit ensurt aquest migdia, avui de matí, en un edifici de Palma, després que s'hagi enfonsat el fal sostre d'una habitació i que ha obligat a desallotjar per precaució tot l'immoble. No s'ha hagut de lamentar això si cap ferit, ja que no hi havia ningú a l'habitació.
Després de la inspecció dels bombers, aquests han dictaminat que no existeix cap risc que comprometi la seguretat de l'edifici situat en el carrer Manuel Sanchis Guarner. I ha permès als veïnats tornar als seus domicilis. El pròxim dilluns, els tècnics municipals s'hi desplaçaran per fer una revisió més exhaustiva.
I avui és el cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Unes mobilitzacions respecte de les quals el comitè de vaga es troba més que satisfet, ja que, segons els seus càlculs, el seguiment et situa entre el 80 i el 90%.
Tot i així, denuncien els intents de l'empresa de sabotejar la vaga utilitzant el personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors, a més de comunicar-se amb les persones que tenen serveis mínims amb només 3 hores d'antelació. Jairo Aranda és el president del comitè.
Todo lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. Claro, el huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas. Esto no se puede hacer, esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
També denuncien que l'empresa no tingui pressa per negociar i que no s'ha licitat fins al dimarts o el dimecres.
Mallorca recupera els exàmens per obtenir l'habilitació de guia turístic, una convocatòria que no es feia des de l'any 2006. 17 aspirants fan avui aquestes proves, que són organitzades pel Consell i l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
Inclouen un examen sobre el patrimoni de les illes, una exposició oral i l'acreditació dels coneixements de català, castellà i idiomes estrangers. Maria José Moreno és la directora de l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
Però molt contents de tornar a organitzar i de que hi hagi més guies, perquè s'han de menester moltíssim de guies nous.
Entre les persones aspirants, optimisme, ja que el temari respon en el dia a dia de la feina que ja fan.
Llevamos mucho tiempo preparándonos, hemos esperado muchos años para que se convoca, así que suerte a todas.
Es verdad que ya tengo experiencia y la historia y el patrimonio de Baleares, pues cada día lo contamos a los turistas. Entonces, claro, aquí creo que me siento bastante bien.
Els exàmens eren una demanda històrica del sector i més després de la darrera ordenança cívica de Palma, que redueix el grup màxim de turistes per grup a 35 i es fan necessaris més guies per cobrir la demanda.
Dues i gairebé de 7 minuts, les noves instal·lacions de l'escorxador municipal de Ciutadella entraran en funcionament les pròximes setmanes després de les inversions de més d'un milió d'euros. L'Ajuntament destaca que ara compleixen totes les exigències sanitàries i ambientals. Ramiro López.
L'escorxador municipal de Ciutadella obre una nova etapa després de les importants inversions fetes els darrers anys, que ja superen el milió d'euros i que han suposat un abans i un després en aquestes instal·lacions. Ara disposen d'espais més moderns, funcionals i adaptats a una normativa sanitària i ambiental cada vegada més exigent. Així ho explica la regidora Sandra Moy.
Reparació de totes les quadres, compra de maquinària nova, impermeabilització d'esterrats, també s'han posat plaques solars, bueno, una sèrie de coses, però el darrer que s'ha fet, i sí que és cert que era important que es fagués i feia molt d'anys que estàvem intentant dur a terme aquests projectes, són el tractament de la sang.
Les noves instal·lacions permetran millorar el tractament de les aigües residuals i la sang generada del sacrifici animal, donant així resposta a una necessitat històrica vinculada a aquests residus.
Aquestes aigües anaven a la xarxa municipal i evidentment no complíem amb la normativa corresponent, i ara amb aquesta depuradora les aigües surten netes, es fa un tractament on et separen els fangs.
Cal recordar que l'escorxador de Ciutadella assumeix prop del 90% dels sacrificis que es fan a Menorca i, per això, l'Ajuntament demana més suport econòmic per part del Consell.
Informatiu migdia.
En clau estatal, enmig de totes les acusacions de corrupció, el PSOE denuncia un tracte diferenciat per tenir idees diferents i demana no judicialitzar la política.
Si ho ha afirmat avui la portaveu adjunta del partit, Emma López, en el Congrés de les Joventuts Socialistes, on ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant. L'escoltam.
En política, a los partidos políticos, se nos gana en las urnas y en el Parlamento. Se nos gana con democracia. Se nos gana con votos. Y nosotros lo que hacemos es dejar trabajar a la justicia. Nosotros colaboramos con la justicia. Nosotros no destruimos pruebas.
En la plana internacional, a l'Orient Mitjà, mentre es manté l'incertesa per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, Israel continua la seva ofensiva en el Líban.
L'exèrcit israelià, amb les noves ordres de desplaçament forçat, canvien a la població libanesa a 15 quilòmetres al nord del riu Latani, tot enmig de nous combats contra Hezbollah.
A Itàlia, la policia ha dut a terme una macrooperació antidroga en la qual ha detingut un total de més de 1.300 persones i han cautat 450 quilos de cocaïna, marihuana i heroïna.
La presidenta del Consell de Ministres italià, Giorgia Meloni, ha volgut celebrar el que considera un cop duríssim contra la delinqüència després d'aquesta onada de batudes que ha tingut a la ciutat de Milà com un dels principals escenaris.
I tragèdia a Afganistan després que almenys 20 persones hagin mort i 33 hagin resultat ferides després de volcar un camió amb refugiats a l'est del país.
Un accident que va ocórrer quan el vehicle tornava de Pakistan enmig del caòtic trànsit que experimenta el país pel retorn massiu de refugiats afgans procedent de països al voltant.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Anem d'estrena. Hi ha històries que no basta amb contar-les, cal sentir-les, viure-les i posar-s'hi en situació. Aquest és l'esperit de Font de Misteris, programa radiofònic de la casa, que també es pot gaudir a la televisió pública per explorar els racons més desconeguts de les Balears. Avui és l'estrena de la segona temporada.
La idea és continuar en la mateixa línia que a la primera temporada i també el que ja des de fa més de 13 anys estem fent a la ràdio. No? Seguir els mateixos membres de l'equip en la mateixa línia. El protagonisme, com no pot ser d'altra manera, ho tindran aquelles històries més amagades, més anecdòtiques, més misterioses, més enigmàtiques, que tantes preguntes mos fa fer.
És la veu del director del programa, Xema Font, el guia dels espectadors en aquest viatge intrigant amb la col·laboració de Borja Rigo, Sergio Rigo i Irene Font, que aporten les seves perspectives i coneixements.
I el capítol que encet a la segona temporada és una d'aquestes històries que, tot i haver passat fa més d'un segle, continua despertant emocions i controvèrsia. La protagonista és Margalida Mengual, coneguda popularment com Negativa, la jove de costits que va commoure la societat del seu temps amb els seus èxtasis, visions i uns fenòmens que encara avui generen debat. Va ser realment una mística digna de ser canonitzada o tot plegat té una altra explicació? Un episodi, però, molt més contingut per descobrir altres històries fascinants.
Insòlita connexió que podrien trobar entre el Titanic i les Illes Balears. També, quina relació pot haver entre Juniper Serra, el Santi Young, en Elon Musk. També anirem a la finca de Reixeta perquè sembla que pot haver coses que no tenen massa explicació.
Podreu veure el primer episodi de la segona temporada de Fons de Misteris avui vespre, quan falten 20 minuts per les 10 a IP3 Televisió.
2:22, petita pausa i els esports.
Informatiu migdia. IP3 Ràdio. No!
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta. Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per la informació esportiva i Betà Ràdio. Amb la renovació de Martín Michelis com a entrenador de
per les pròximes dues temporades del Real Mallorca, ara queda la reconstrucció d'una plantilla on hi haurà moltes sortides i incorporacions. Hores d'ara no és res oficial, però hi ha noms propis que ja surten a la palestra. Martí Valgen i l'interès del Celta, Vedran Muriç i el possible acord amb Fenerbahçe. Samu Costa, peça que vol caçar el Benfica. Jan Virgili, que podria acabar el Betis. I Pablo Maffeo, de nou, amb l'interès del València de per mig. Ara mateix s'ha encegat tot no aturar la rumorologia d'estiu. Dit això, la segona divisió ni molt manco serà un passeig pel Mallorca. Us recorda un exjugador del conjunt vermell, Emilio Ansue, amb paraules a Ivetres Televisió.
Va a ser muy difícil, como sabéis, cuesta mucho, todos los equipos tienen el mismo objetivo, pero bueno, yo creo que el Mallorca siempre vuelve a su lugar, que es primera división, volverá, no sé cuánto nos costará, pero al final, más tarde o más temprano, volveremos.
És complicada la segona divisió i també és complicat saber qui guanyarà avui la final de la Lliga de Campions. La juga a les 6 al Puskás Arena de Budapest entre el PSG, vigent campió, i l'Arsenal, en un enfrontament inèdit a una final entre dos tècnics espanyols. Luis Enrique per part del conjunt de París i Miquel Arteta, màxim responsable del creixement esportiu dels Gunners. El sentim.
Lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
Que la Champions es muy así, es muy táctica, pero hay una cosa que está el nivel individual de los futbolistas y al final son los que deciden los partidos.
Y en cuanto a la fase de ascenso a la primera federació, ronda final, segon partit, Poblense a les 12 i Atlètic Balears a les 6. Tots dos juguen demà el partit més important de la temporada. Àguiles i Jaén són els principals entrebancs que li queden a blaugranes i blanquiblaus per jugar la pròxima temporada a primera federació. Al Poblense li basta guanyar per qualsevol marcador. I pel que fa a l'Atlètic Balears, té que remuntar un 2-1 en compte de l'anada. I si és possible, per dos gols de diferència. Amb una victòria per la mínima, amb pròrroga jugada, també pujaria l'Atlètic. Ambdós són optimistes i creuen en l'ascens. Sentim per aquesta hora Pep Palleres i Jaume Pol, capitans del Poblense i l'Atlètic Balears, respectivament.
És un partit que tothom vol jugar. Claro que se respira un poquet de nervis i en les persones que tenen més experiència amb aquests partits, pues, bueno, mos donen la tranquil·litat que l'equip necessita. Seria un orgull, siguent de la Pobla, poder pujar un altre pic consecutiu de categoria.
Necessitem el suport de tota la gent, de tota l'afició, i esperem que diumenge sigui una gran festa. El vestuari està tranquil, òbviament ja té ganes de que sigui diumenge, crec que tot balearico vol que hi arribi el partit, evitar per totes que ells intentin avançar molt prest. A partir d'allà, nosaltres jugam a casa, són nosaltres els que hem de guanyar el partit, són nosaltres els que hem d'anar per el partit des del minut 1.
I a les 4 juga el Municipal Sant Eulali, l'anada corresponent a la final balear per l'ascens a segona federació entre Penya Esportiva i Manacor. El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà amb un equip de la península per pujar a segona federació. Ramiro González i Miquel Aguado són els tècnics de la Penya i Manacor.
Sí, ara tenim una eliminatòria que tenemos que hacer muy buen partido en casa. Tenemos que intentar, como sea, ganar este partido para ir allí de otra manera, ¿no? Porque al final la vuelta es en su casa, con su gente.
Nos tocará partir en molts moments partit i puedo tornar a Manacor, pues, amb els resultats que ens pugui donar qualque tipus de possibilitat de guanyar la victòria.
L'Illes Balears Palma-Futsal complica la classificació per les semifinals de Lliga després de caure ahir de forma sorprenent. Són molts de banquesos i d'algo manzanades per un gol a dos. La tornada, on l'Illes està obligat a guanyar si vol continuar viu la competició, serà dilluns que ve al Manzanares Arenas. I avui a la xica, el pavelló universitari d'Albacete, el filial del Palma-Futsal, amb una renda de 4 gols de Matalàs del partit d'anada, visita l'Albacete Futbol Sala en la tornada a la ronda classificatòria per la final al intenció de fer bo el 6-2 de la Nadal. Òscar Tessias.
Serà molt complicat allà. És un equip que es veu que fora camp baixa un poc, però dins casa és molt solvent i, evidentment, ells per ells, si per nosaltres és una final, imagina't per ells, no? I hem d'anar des del primer minut amb intenció de guanyar el partit, no pensant i especulant per gols. Hem d'anar a guanyar el partit i tant de bo puguem passar a la fase final.
I en bàsquet tenim un repte, aixecar de 9 punts en contra. Aquest és l'objectiu del Clas Sant Antoni, ja que rep a les 8 i quart el Siroco Sa Pedrera, el Caja 87 de Sevilla. Sembla missió impossible, però ningú llança la tabeola. Dani de la Rúa, capità del conjunt de Sant Antoni de Portmany, creu en la remuntada.
Los ánimos son muy buenos, creemos que lo podemos hacer, creemos que podemos ganar de más de 19 puntos, porque ya lo hemos hecho muchas veces, y ojalá sea así y poder regalar ese sueño a nuestra afición.
Tot un somni, el de l'accés a Primera Federació, que sigui a la tercera l'avanç de fins aquí els esports.